verdadero problema, porque las personas que vinieron, por ejemplo, de otros países, se integraron muy bien porque venían a trabajar. Pero sus hijos son conscientes de que van a tener que seguir trabajando en lo que no quieren los que están allí en la ciudad. Y entonces se vuelven en contra. Tenemos otros problemas a veces de cultura, de religión. Es decir, ni debemos lanzar la crítica a los que vienen de fuera por serlo, ni podemos negar que no sabemos muy bien cómo proteger a chicos que no han cometido todavía delitos, pero que están en centros de protección, que salen y que sí, entonces, queman contenedores, generan mucha inseguridad ciudadana. Bueno, hay familias, hay entornos también nacidos aquí donde no se integran la sociedad y tenemos barrios que empiezan a ser un verdadero problemón. Pero donde yo pondría de verdad la atención es en la víctima. Las chicas, los chicos tienen que salir a la calle sin miedo a ser agredidos, y tengo que plantear que yo he estudiado a muchas chicas que han sido violadas, y cuando es así, es lo que llamáis los periodistas infranegro. Más si te lo hace un grupo, más si tienes miedo por tu integridad física, más si luego tienes miedo a volver a salir o por miedo a una transmisión sexual. Es decir, la noticia desaparece, la sanción, si la hay, es corta, pero la víctima queda muchas veces politraumada emocionalmente para mucho tiempo o para siempre.
Es Javier Rura, es doctor en psicología forense, primer defensor del menor a España. Muchísimas gracias, señor Urra.
No, encantado como siempre, y ojalá podamos hablar de las chicas y de los chicos majos que hay en Badalona, en Cataluña, en España y en el mundo, ¿eh? Ojalá, de las cosas tan positivas, porque siempre estamos con noticias muy negativas y pareciera que así son todos menores. Pero la responsabilidad de sus educadores es esencial. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Una abraçada. A les 10 i 2 minuts, doncs aquest és Javier Rura, el primer defensor del menor a Espanya, apuntant una qüestió que estava al damunt de l'ambient, i no sé què n'opina en Joan Caral, que és al voltant del codi penal i de si cal rebaixar o no. Vam sentir l'alcalde, futur alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dient que ell creu que sí. Vam sentir ahir Montse Escuder, portaveu dels Mossos d'Esquadra, sense dir-ho, apuntant que qualsevol millora des del punt de vista del codi penal sempre és benvinguda. És un tema bastant controvertit, que es fa amb els menors inimputables, Joan.
És un tema etern, no només d'aquí, sinó del món sencer, no? Per exemple, tenim el famós cas d'aquells nanos de Liverpool que van matar amb un altre nano de 9 anys i els van condemnar a cadena perpètua, i el Tribunal Europeu de Drets Humans va dir que als 21 anys els havien de deixar fora. Vull dir, primer, són nens, són persones, són a cursi, però són persones en formació. Segon, el que no siguin imputables penalment no vol dir que no tinguin algun, no se'ls pugui imposar coactivament algun tipus de mesura. Clar, també. Clar. I els pares inclòs, per exemple, anar al col·le. Després, a veure quin és el tipus d'educació que reben al col·le o a l'institució que van. Quin tipus de família. Vull dir, és un tema socialment molt complicat. El més fàcil és una cosa que ja és un lema que tenim nosaltres, és la fugida cap al dret penal. És a dir, hi ha un problema, doncs, o ho fem delicte, o si és delicte, li posem més pena. Això no arregla res. Això no arregla res, perquè els nanos són invulnerables, insubmergibles, impermeables al dret penal. Jo he llegit no sé a quin diari...
Vols dir que evidentment, un nano de 14 anys o de 13 no pensarà si el codi penal l'afecta o no, perquè aquest tipus d'accions es fan al marge de pensar si hi ha codi penal o no codi penal.
No, però és que hi ha una cosa més greu. L'altre dia vaig llegir, no me'n recordo, però un diari de Barcelona, no sé quin, que un dels nanos deia: estic orgullós del que he fet.
Hi havia algun...
De la proesa que havia...
Algun mitjà que apuntava que són herois, gairebé,
alguns i els seus col·legues de tribu estan contents de tenir un, diguem-ne, un cap de colla d'aquesta mena. Aquí és on està el problema. I després, en moment d'eleccions, no és moment de parlar d'augments del codi penal. No oblidem el context electoral en què estem. Perquè a veure que no, ara no vivim una ocupació 2, ara amb... Perquè qualsevol que senti això sembla que no pots anar pel carrer perquè t'agafaran nanos de 12 anys al girar l'esquena i t'atacaran. Vull dir, jo el que demano, seriositat, és un tema que, com tot, es pot discutir aquesta vida. Podem veure experiències de dret comparat a països que tenen el tema. No als Estats Units, que hi ha nanos a la presó amb 12 anys. Vull dir, als Estats Units, segons el delicte, et poden jutjar com a adult. sinó països que tenen... perquè és un tema social complex, no és ni molt menys majoritari, el que passa que quan fan delictes greus, coi, la patacada per la víctima és enorme, clar, des del punt de vista de l'agressió, a mi m'és igual que el meu atacant tingui 5 anys o 50. Vull dir, des del punt de vista de la víctima, abans, molt protegir la víctima, per exemple, o sigui, és molt multifactorial, i jo torno a demanar, en temps d'eleccions, com estem ara, si discutim aquest tema, el putinarem tant que no traurem cap lliçó, i al contrari, farem més el caldo gruixut. No?
Deixa'm apuntar una cosa sobre el que deies ara de la protecció de la víctima. Hi ha una entrevista que li fa la Carla Torrebull a l'Ara a l'Esther Cabanes, la directora general de la DGAIA, i hi ha una qüestió d'un cert reconeixement en què la Carla li pregunta com pot ser que víctima i agressor es puguin trobar al carrer, no? Uh-huh. I la directora de la DGAIA diu, entenc que és dur, però la justícia és aquesta, és a dir, no es pot allunyar un menor, diu, tot i això, diu, va ser un error compartit, no sabria dir d'aquí, que un assessor, que un agressor i el germà de la víctima continuessin al mateix institut. Que és una cosa que va passar. Quan Javier Rura deia, la família va marxar, és cert, la família va marxar de Badalona.
Va marxar la del primer per cas. La pressió.
Efectivament, però que un germà d'aquella noia compartia institut amb un dels agressors. I això va continuar sent així. Uh-huh. Diu la directora de la DGAIA, això sabem que no tornarà a passar. O sigui, hi ha un reconeixement d'un error greu, que ja no estem parlant de la pura violació, sinó la gestió de la violació.
El post, que és lo greu.
De quan el vídeo famós corria, que alguns pares ho sabien, que companys de classe se'l passaven, i el fet de que fins i tot després de saber-se víctima i agressor o familiar de víctima i agressor compartissin institut.
Per exemple, sabem que
l'institut tenia problemes, el va tenir en una sala apartat un temps perquè no el podia expulsar, bueno, va ser tot surrealista.
I de fet, surrealista també que hi haguessin pares que tinguessin coneixement de la circulació d'aquest vídeo i que no diguessin absolutament res ni moguessin un dit. I ho dic perquè la falta d'educació sexoafectiva afecta a menors, però també a tota la població adulta. Jo, després d'escoltar... La falta d'educació sexoafectiva...
A tota la població li manca?
Sí, segurament. Sí. Jo diria que hi ha una cosa, després de l'entrevista que hem escoltat, crec que és important explicar... en la línia del que em preguntava ara el Joan Caral, que les violències masclistes i les violències sexuals són de caràcter estructural. Sí. Vull dir, ull amb estigmatitzar determinats col·lectius perquè estem parlant d'unes violències que no en tenen ni de renda, ni de classe social, ni de codi postal. Jo dic perquè estem parlant d'un determinat barri, estem parlant d'una determinada ciutat i oblidem altres casos que exemplifiquen que tu pots tenir molts diners i molta formació que no estàs exempt de ser un agressor. I només posant sobre la taula un nom molt clar, Dani Alves, per posar un cas molt, molt recent. Ahir la Conselleria de Feminismes aportava unes dades, ho dic per fer la radiografia, sí. De que un 12% de les agressions sexuals que es denuncien, i no dic que es cometen, sinó que es denuncien, sí, perquè moltes vegades el problema, el gran problema és que la immensa majoria d'agressions es denuncien,
gran xifra negra,
un 12% els cometen menors. Que és una xifra preocupant, eh?
Dura, sí.
I menors de quina edat?
Menors de 18. I aquesta...
Això vol dir, per tant, que el 88 no.
Exacte. I una dada també molt important. El que sí que passa és que el 40% de les persones que pateixen l'agressió són noies menors. Uh-huh. Que és una xifra que em sembla terrible, altíssima.
Terrible. És una presa fàcil. Altíssima. És una presa fàcil.
I abans deia, una de les principals dificultats és la de denunciar. Perquè també una de les altres dades que tenim sobre la taula per part de la Conselleria d'Interior és que la immensa majoria d'agressions es produeixen per part d'agressors que són coneguts per la víctima. I això moltes vegades el que fa és dificultar que tu mateixa que has patit allò puguis posar nom a que allò que has patit és una agressió, a més tens la pressió de que coneixes la persona i el teu entorn coneix la persona, amb la dificultat de que moltes vegades el teu propi entorn empara i blanqueja allò que t'ha passat. Perquè estem, insisteixo, sí, en una societat on la violència és sexual contra les dones és de caràcter estructural i estem en una societat que promou i blanqueja la cultura de la violació. I desmuntar això requereix educació. Per tothom, pels menors i pels adults.
Mila i Tània.
Bueno, jo, a veure, és evident que Dani Alves no viu en un barri com és de Badalona, és evident que l'agressió que va haver-hi a Pamplona no només eren adults i eren gent que es guanyava bé la vida, sinó que alguns eren agents de l'ordre
i
agents de la seguretat, vull dir que...
Presumptes servidors públics.
Exactament, és a dir, completament d'acord en que la violència contra les dones és estructural i no se'n lliura cap classe social. Però aquí tenim, en el cas de Badalona, hi ha hagut un increment en els darrers anys d'agressions sexuals per part de menors i en manada. Això ho hem constatat, i ho hem constatat no només a Badalona...
Són un 4% del total d'agressions,
sí,
que es denuncien.
Sí, però hi ha hagut un augment.
No, et poso la dada, són un 4%
en
aquests moments.
Sí. Efectivament, i Badalona és el 0,1% de la població espanyola. D'acord, en això estem d'acord. Però és veritat que hi ha una concentració i una reiteració de fets en un lloc molt determinat. I aquest lloc molt determinat ens ha de servir per veure quins factors... En aquest lloc, si es donen aquestes mateixes circumstàncies, són un potencial que fa que hi hagi aquest increment, diríem, no? I des d'aquest punt de vista, jo crec que ens hem de prendre Badalona com un símptoma. Com un símptoma. Llavors, què trobem a Badalona d'excepcional respecte d'altres llocs? Perquè hi ha molts altres barris, com el de Sant Roc o el de Llefià de Badalona. I a lo millor no hem fet l'estadística dels altres barris, però a lo millor ho trobaríem també, ¿vale? Però aquí sí que el tenim. Llavors, primer, pot estar havent-hi un cert efecte imitació. Això és evident. Segon, quina cultura trobem en els nanos que estan en l'entorn dels agressors? Una cultura de com herois, que dèiem fa un moment. Per ells... És una manera de comportar-se, és una manera
d'afirmar-se,
és una relació de tribu entre molts d'ells, estableixen un tipus de relacions amb és a dir, és la força del grup i la influència del grup, diríem, no? Llavors, quines característiques hi ha més? Què trobem més? Un 40% d'absentisme escolar, més d'un 40% d'absentisme escolar. Per tant, un fracàs dels sistemes educatius i dels serveis socials que fan que aquests nois no tinguin l'acompanyament educatiu que haurien de tenir. I què més trobem? Famílies, en molts casos, desestructurades, que tampoc poden garantir aquesta educació que molta gent demana a les famílies, en molts casos, perquè hi ha hagut pares que no només no han sancionat els fills agressors, sinó que han passat el vídeo i el coneixien. I, a més, han intimidat alguns dels entorns dels agressors, han intimidat a les víctimes. Per tant, hi ha una cultura...
La família és transmissora de valors bons i dolents.
Això és el que anava. Això és el que anava. I a mi ara vull portar a la memòria dels que estem aquí, els que ja tenim uns quants anys escrivint sobre aquests temes, en la història del B9 de Badalona. Us en recordeu?
El B9 de Badalona.
El B9 de Badalona era un institut experimental que va haver-hi docents de diferents llocs de Catalunya que van anar voluntaris a treballar a una experiència pedagògica que justament volia fer front a totes aquestes carències que hi havia allà. I allò va acabar. El 2011 es va tancar el B9 de Badalona, quan els equips docents volien continuar amb aquella experiència, perquè era una experiència que deia: aquí tenim una sèrie de problemes relacionats amb la segregació social que en aquell moment podien sortir en forma d'increment del consum de drogues, increment de furts, increment de violència o baralles, i que ara, 20 anys després, 10 anys després d'aquella experiència, surt en forma, en aquest cas, d'agressions sexuals. Per què? També hi ha factors nous que podrien explicar aquest fenomen dels factors, que és una sexualització de la vida cada vegada a edats més tempranes. Els nanos s'entren a la sexualitat en edats molt, 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 molt primerenques, i a més hi entren, en la majoria dels casos, a través de la pornografia. És a dir, la primera noció que tenen és la pornografia, i a més una pornografia violenta que fa negoci. Quan més violenta és, perquè genera més clics. a les plataformes, no?
Tània, digues.
Sí, sobre la radiografia que fèieu de Badalona, tenint en compte que és veritat que numèricament significa el que significa, però jo i els Mossos que feien, doncs aportaven dades, a mi el que va cridar moltíssim l'atenció i el que va alarma dins de tota l'esperpent dels casos que s'estan explicant és que entre els menors identificats en aquestes 8 agressions grupals, n'hi ha entre els inimputables, que són 13, que són menors de 14 anys, és que n'hi ha 4 que els Mossos tenen comprovat que són reincidents, sí, és correcte. A dir, que han estat actors actius en més d'un dels casos que s'estan investigant, és aquí. És a dir, qui ens diu que no és allò que moltes vegades quan et planteges si ha de ser més punible o no, si s'ha de ser més estricte en el Codi Penal, moltes vegades també és el que ha de reflexionar també el senyor Urra, no? Fa uns anys es pensava que per la via civil, de l'educació, del toc a la família, de l'alerta, de la reinserció, ja n'hi havia suficient. Ostres, estem parlant de 4 nanos que no ho han fet una vegada, doncs mira, perquè s'hi han vist abocats pel grup, com abans també dèiem aquest factor, sinó que han tingut reincidència en més d'un cas. Això per mi és alarmant a extrems altíssims, perquè al final el Codi Penal, per endurir-lo per sistema, no faràs que nanos com aquests deixin, home, si els apartes del carrer i els tanques, doncs sí, en un centre, per suposat que sí, és a dir, però demostra que el problema és educatiu i que situa aquests nanos i les seves famílies en la, diguéssim, amb l'eix del bé i del mal completament, en uns valors educatius que estan, que nosaltres no els podríem ni entendre. Sí. Des del moment que si tu tens un fill que comet això, i a mi també m'ha quedat molt l'atenció quan explicava el Javier Urra que durant tots aquests anys d'experiència ha vist que la via civil moltes vegades no funciona perquè quan vas a parlar amb els pares molts no obren ni la porta perquè esclar, això no és un mandat judicial. És a dir, s'ha de trobar la manera, i no només és ni policial ni judicial, de que les famílies, que els entorns de nanos que creuen que això que estan fent és una cosa normal, que ho han vist a la pornografia, que els seus amics no li fan cap retret moral, que les seves famílies tampoc, hem de trobar la manera, i jo crec que és, insistim, i crec que ho hem parlat tots moltes vegades, és l'educació, un entorn social sa, uns referents adequats, idonis, perquè es vegi clarament que això no s'ha de cometre i que la primera persona que rebi aquest vídeo ho denunciï, que el primer menor que estigui en un entorn en què els seus companys estan tenint aquestes actituds, ho posi en coneixement del professorat, del educador social, del noi de la botiga de juguet, de qui sigui, però que hi hagi un canvi de xip en què això no es produeixi, i això no s'arregla, estic completament d'acord amb el Joan Caral, endurint el Codi Penal solament i menys en un context electoral.
Permeta'm un segon, i tota la resta també, que saludi una persona que he anunciat abans que volia saludar, perquè crec que una de les parts del que esteu explicant té interès des del seu camp, que és per una banda la pornografia a través de, de les xarxes o d'internet, la manera de transmetre algunes d'aquestes violacions, perquè es graven en vídeo, es passen en vídeo i per tant es converteixen en xarxa, i també com s'eduquen a través de determinats discursos alguns dels joves de casa nostra o de qualsevol lloc. Liliana Arroyo és la doctora en Sociologia, directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball. La podem saludar a aquesta hora del matí. Liliana, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Que hem parlat de moltes coses diferents i que tenen un punt en comú en alguns casos, que és el tema del mòbil, d'internet, del traspàs d'algunes d'aquestes informacions. Ja no només la pulsió d'alguns d'aquests joves de gravar aquestes violacions, sinó també de passar-les a uns als altres, no? I de com alguns d'aquests joves es converteixen, en alguns casos, en herois dels seus companys de classe o dels seus companys del seu entorn, no? Fins a quin punt aquesta via, diguem-ne, digital, creus que hi té a veure amb tot el que està succeint?
Doncs té moltíssim a veure, i crec que la Mila justament abans ho apuntava, eh? És a dir, primer, d'una banda, no podem culpar les xarxes socials de que això passi, però sí que hem d'entendre que són un aparador fantàstic per a aquestes conductes no desitjades, no? I sobretot m'agradaria també remarcar que sí que hi ha una part de desigualtats molt important, que Badalona és casa nostra també, és a dir, que això està passant a casa nostra, i no és per criminalitzar, però sí que és veritat que un dels factors de protecció a l'hora de fer un consum digital responsable és que tinguis persones referents al voltant que t'ajudin a discriminar què és desitjable, què no ho és, què és punible i què no, no? També s'apuntava abans, doncs, el fet de les modificacions penals, això, diguéssim, la repercussió que té en joves és molt baixa, primera perquè els canals pels quals passa i pels quals s'informa no són on ells estan informant-se, no? Del món, informant-se i formant-se. I hi ha un repte molt important, i ja no és només perquè circulin aquestes agressions al grup, perquè existeix aquest aparador i perquè a més hi ha aquest efecte massiu, no? Aquesta sensació d'adhesió o d'heroïcitat o de seguiment, no? De les conductes, per la possibilitat de recomptar quants clics o quantes visualitzacions està tenint aquest vídeo, que per descomptat això no juga gens a favor de poder redreçar la situació, però sí que crec que ens ha de posar en alerta, no? I aquí jo crec que és importantíssim que pensem en el rol dels espais de socialització d'aquests joves i d'aquestes criatures, no? Al final s'ha dit l'escola, les famílies, però també els entorns dels mitjans de comunicació, publicitat, etc. No? Vull dir, és veritat que aquestes conductes extremes de violacions massives tenen molt a veure amb la indústria del, no, pornogràfica, a la qual poden accedir d'una forma molt fàcil. A més, les últimes dades ens diuen que l'edat mitjana ja no són els 8 anys, sinó que són els 4 o els 5. En el moment en què els donem un mòbil perquè s'entretinguin mentre estem fent sobre taula, deixem de controlar algunes de les coses a les que poden accedir. Per tant, és importantíssim que tinguin un entorn, que creem entorns de creixement acompanyats digitalment.
Quan estàvem parlant d'això de la percepció d'una part dels companys dels que perpetren aquestes violacions com a herois, traslladant-se aquests vídeos, fins a quin punt diguem-ne el consum, ja no parlo de pornografia només, sinó determinades missatges, informacions al voltant d'una cosa que s'ha estat explicant els últims temps, que és la facilitat amb què corren a través de xarxes socials que consumeixen molts d'aquests joves, com TikTok, per exemple, la facilitat amb què corren, no vol dir que tots els missatges siguin així, però la facilitat amb què corren discursos que poden ser qualificats perfectament de neomasclismes, no? O de, sí, una forma de masclisme nou, fins i tot desacomplexat davant de l'auge del feminisme, no? Fins a quin punt això és una de les coses preocupants de la forma en què s'informen, o la forma en què es formen, fins i tot, et diria, alguns dels joves a Catalunya? Perquè, fins a quin punt et sembla una cosa de les preocupants?
És preocupant perquè té a veure amb aquesta construcció de referents que diem, no? I una de les seves finestres al món és precisament aquest conjunt de plataformes que el que busquen és el lucre econòmic. Llavors aquí tenim un problema de base que no té a veure tant amb el contingut, sinó amb l'estructura que facilita que els continguts circulin, no? Llavors, què és allò que dona més clics? Jo comentava abans la Mila també, allò que dona més clics són els continguts més
estem tenint alguns problemes, perdona, Liliana, és que estem tenint alguns problemes amb el so perquè se sent com molt de vent, no sé si tens algun lloc una miqueta més recollit, perquè si no ens costa una miqueta entendre.
Disculpeu.
No, ara, perfecte, perfecte.
Ara millor?
Sí, perfecte.
Doncs deia que té a veure amb la construcció de referents i que les plataformes, diguéssim, el pati de joc en el qual s'estan construint aquests referents, al final no deixen ser plataformes propietàries que persegueixen el lucre econòmic i, per tant, afavoreixen els continguts o afavoreixen la circulació de continguts que tenen a veure amb sentiments extrems i amb emocions extremes, no? I sobretot si hi ha imatges. Per tant, no és sorprenent en termes d'infraestructura, diguéssim, que aquests vídeos tinguin molt èxit. El que passa és que socialment no ens ho podem permetre, en el sentit de que no pot ser que això quedi com que les visualitzacions són adhesions o són aprovacions d'això, perquè hi haurà qui veurà el vídeo per riure-se'n, hi haurà qui veurà el vídeo per escandalitzar-se, hi haurà qui veurà el vídeo per educar i ensenyar-ho. El que seria ideal és que aquests vídeos no circulessin, és a dir, que poguéssim redreçar això. El que passa és que tenim un repte també de com governem aquests espais que estan en mans de plataformes i que per tant són empreses privades amb interessos privats i com fem, doncs, que puguin ser part, no, de diguéssim, de la cura de continguts, que això amb el debat de la desinformació s'ha avançat una mica, però crec que amb temes tan estructurals o més com la desinformació, com és les violències masclistes, doncs, doncs és importantíssim. I no hem de descartar una cosa, perquè aquí les plataformes estan fent d'aparador d'aquestes conductes, no? Però després hi ha tot un seguit de noves violències masclistes digitals, que aquestes són molt més invisibles, que segurament no hi haurà un vídeo que circuli, però que són molt més pervasives, que estan afectant a moltes més persones i on les víctimes molt sovint encara són més invisibilitzades.
Des d'aquest punt de vista, ara mateix TikTok és un gran altaveu d'un neomasclisme, d'un neoracisme, fins i tot conductes de tot tipus de l'ultradreta, o no?
En conseqüència ho és, com dèiem, eh? No és una cosa pretesa, però en conseqüència ho acaba sent. Acaba sent un canal de circulació importantíssim. A més, és un canal directe on sovint és una comunicació entre iguals, que sabem que és el que més educa, no? I això és el més preocupant, no? Perquè,
a més, bombolla, segons com, o no?
Exacte. Sí, perquè a més, tenim, a part de la infraestructura i del disseny d'aquestes plataformes, després tenim els algoritmes, que són el que governen la circulació dels continguts. I els algoritmes, al final, sabem que el que et donen és allò que tu ja estàs mirant, perquè és més probable que facis clic a continuació o que et quedis més estona mirant aquell vídeo o aquell contingut o seguint aquella persona, no? A TikTok, a més, pensem que l'algoritme de recomanació és molt potent i és un factor diferencial respecte a les altres plataformes. I l'algoritme de recomanació, els criteris que té bàsicament són viralització, i per això és un entorn on qualsevol vídeo pot aconseguir un volum de visualitzacions impressionant, perquè té una capacitat de viralitzar molt gran, perquè el que fa és refinar moltíssim allò que té un potencial de circulació més alt, que és el que, en definitiva, genera més lucre. Llavors, clar, la lectura tècnica d'això és la viralització d'un vídeo, la lectura social d'això és que estem normalitzant una sèrie de conductes que són absolutament reprovables. I aquí, sobretot, crec que hem de dibuixar tres rols. Hi ha la víctima, que ja se n'ha parlat, que moltes vegades és la que queda invisibilitzada o massa assenyalada, segons com ho mirem. Hi ha la part agressora, no? És a dir, qui està perpetrant això, que moltes vegades pot ser que ni tan sols sigui conscient que és agressora, malgrat que estan tenint unes conductes d'escàndol, ningú els està dient que això no és admissible, que això no és al respecte, que això no es pot tolerar, no? Més enllà del que digui el codi penal. I després hi ha tota la part de la complicitat que genera. I aquí és on crec que les xarxes socials són clau, no? És a dir, segurament aquestes criatures es plantejaran més coses si el vídeo que pengin amb una agressió sexual no té cap visualització, o en té, però no té cap like i no té cap reacció, que no pas si modifiquem el codi penal, val? I això no vol dir que ho deixem en mans de les plataformes, evidentment. S'ha d'acompanyar això, s'ha de construir un consens sobre el que és i el que no és admissible. Llavors, fa molts anys que s'està treballant això, i jo crec que des del punt de vista dels aparadors digitals és importantíssim que ens hi ponem, justament perquè si no es fan aquests efectes d'heroïcitat que vosaltres comentàveu, eh?
Hi havia una... I volia... Crec que hem d'anar acabant perquè la pobra Liliana s'ha d'anar. La Sara volia fer preguntes, segur que d'altres també, però que no tindrem espai. Però volia fer una pregunta que té a veure amb unes declaracions que feia aquesta setmana també la Fundació Germina, que és de Badalona i Santa Coloma, i que té a veure amb algunes de les coses que estaves dient, no? I que deien que estan detectant les actituds masclistes augmenten amb discursos cada cop més i comportaments més agressius cap a noies, i estem parlant de nens de 10 i 11 anys, no? Creus que hi té a veure amb tot això que estem parlant? És a dir, amb la capacitat, ja no dic de vídeos explícits, sinó la capacitat que determinats discursos es transmetin fàcilment a través d'aquestes xarxes on sí que hi van nens de 10 i 11 anys.
I tant, té molt a veure, perquè al final és un espai no filtrat on circulen missatges molt potents que aprenen sense saber-los interpretar, no? I aquí de nou el tema de l'acompanyament és clau, és a dir, té moltíssim a veure, i per això plantejo que quan estem en una sobretaula i a una criatura li donem un mòbil, i estem donant com si li donéssim unes claus de moto, i no ho faríem mai sense haver esperat a una edat determinada, sense haver-los acompanyat, sense que tinguin un carnet o presentar-los la bici i dir, apa, doncs surt al pati, no?, a pedalar una mica, no?, els acompanyaríem. Doncs en termes digitals encara és més important, perquè hi ha una necessitat enorme del nostre temps, que és l'educació en l'esperit crític des del moment zero, amb temes digitals, però també amb els altres àmbits. Però en la part digital és justament la que tenim, jo diria, més abandonada per desconeixement, per sensació de que les criatures en saben més que nosaltres, no? I aquí tot un efecte combinat, però és importantíssim que entenguem que aquests missatges, si arriben a cervells immadurs estan tenint un efecte molt, molt potent, molt més potent del que pot tenir en els adults, que ja demostren les dades que és important. I aquí, abans de tancar, m'agradaria comentar un parell de coses més. Una és que quan parles amb persones de l'àmbit de la psicologia, per exemple, en el cas de la pornografia, et diuen quan consumeixen pornografia masclista, vexadora, etc., amb tots aquests valors que sabem que sobretot fomenta determinada part de la indústria, no només estan aprenent conducta, sinó que la plasticitat del cervell està aprenent quins són els mecanismes de recompensa. Per tant, quan ells reprodueixin, perquè aprenem per imitació, no ho oblidem, quan ells ho reprodueixin a les seves escenes íntimes, buscaran el mateix mecanisme de recompensa i, evidentment, cosificar l'altra persona, etc. No? I això és una cosa que jo crec que ens ha de preocupar i que ens ha de, i que ens ha d'ocupar. I després, un apunt també de dir, aquesta preocupació social també, també la tenim a nivell de govern, i de fet estem treballant molt de la mà de feminismes i en concret amb la Direcció General d'Erradicació de Violències Masclistes, sobretot en aquest angle digital, no?, que és el que ens toca més des de la meva àrea, perquè s'està traçant una estratègia de prevenció, perquè per tot el que estem dient, la prevenció és importantíssima, com s'ha dit, l'educació, però també la prevenció especialment, i que s'està desenvolupant un servei específic a les violències digitals, perquè té una lògica particular, no? I com no, també donar un espai perquè aquestes masculinitats o noves masculinitats tinguin un espai per ser escoltades i per ser acompanyades, que això també és importantíssim a l'hora de construir referents.
11:15 del matí, Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball, doctora en Sociologia, la nostra de fet sociòloga de referència al voltant de l'àmbit digital. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, feliç de retrobar-vos. Fins aviat.
Fins aviat. 11:15 del matí. Voleu comentar alguna cosa del que hem sentit?
Sí, estic completament d'acord. A més, la Liliana és absolutament experta en aquests temes i és una autoritat total en la matèria. Jo li he demanat articles moltes vegades de coses i sempre aprens quan l'escoltes, eh? Vull dir que és fantàstic. No, jo crec que en el tema de Badalona hi ha dos components molt clars. Un és fenòmens nous emergents, com aquests que ella explicava ara de la violència, en un medi de segregació social. I la segregació social és un tema central en aquest cas, perquè la segregació social és la que fa que no hi hagi els dics de contenció que l'educació, la família, els valors de la comunitat podrien contrarrestar. Això no vol dir que no tinguem en barris benestants nois violadors, que n'hi ha, però prescindir del factor de la segregació social, en aquest cas, vull dir que forma part d'aquesta realitat. I per això jo abans deia, hem de parlar de Badalona, clar que sí, però hem de parlar de Badalona no només des del punt de vista de les agressions sexuals. Hem de prendre les agressions sexuals com un símptoma d'una cosa que està passant allà i que té components més amplis, no?
Sí, jo hi havia una de les qüestions que li volia plantejar, perquè també em sembla interessant, perquè hi ha veus del seu govern que s'han pronunciat a favor, no? I és sobre si és possible o no regular l'accés dels menors a determinats continguts, i ho dic perquè realment va quedar penjada una esmena a la llei del només sí és sí, que plantejava la regulació dels menors a l'accés al porno, no? Justament per la facilitat que tenen les pàgines web perquè tu siguis menor d'edat i igualment accedeixis a un tipus de pornografia que a més fomenta majoritàriament la violència contra les dones. I sobre aquesta qüestió última, no?, que plantejava la Mila i que abans jo també ho apuntava, evidentment que no es pot descuidar quina és la realitat d'un determinat barri on s'han anat succeint aquests fets, evidentment. Però jo crec que s'ha de tenir en compte també que en aquests moments, doncs, un menor, tant si viu al barri de Sant Roc com si viu a Sarrià, com si viu a la Bona Nova, té accés als mateixos continguts, a la mateixa manosfera, els recursos de les seves famílies són absolutament antagònics, probablement, i no, o sigui, un dels riscos en els que podem caure és assegurar que el nen que viu a Sant Roc resulta que
però
és més potencial agressor.
Però jo no estic dient en sentit d'estigmatització, no? Jo no he dit mai això.
No, però crec que no estàs dient, vull dir que no està referent.
No, però jo, no, ja ho sé que no has defensat això, però el que crec que hem d'anar molt en compte de no estigmatitzar condicions socioeconòmiques. Però crec que perquè posaré com a exemple el cas del Col·legio Mayor. Eren nens, doncs, amb una altíssima capacitat
societat,
econòmica,
de la millor societat,
amb molta pasta, per pagar-se una formació d'altíssim nivell.
És un col·legi això, de l'elit, eh?
Sí, exacte. Sí, i no té per què tenir
però hi ha encara un
una família
factor,
desestructurada darrere
hi ha una...
que tots ho van prendre,
els problemes d'educació sexoafectiva és de forma transversal.
Sí, dels sí. Nanos va ser brutal. Però com s'ho van prendre les noies?
Exacte. Del col·legi major.
Sí, sí. És que això perdona, enllaça... Perdona, Tània, t'estic trepitjant.
Exacte, per el que deia enllaça, abans, de la cultura de la violació completament normalitzada.
Els masclistes entre els nens i els joves, els adolescents o els adolescents joves, estan posant d'una forma exponencial. És a dir, i no direm que en general no hem volgut o no hem tractat entre tots, dins de les nostres possibilitats, de crear o de facilitar una cultura antimasclista, però feminista. Vull dir, el discurs, jo diria que en general, llevat de l'extrema dreta, tendeix a cert igualitarisme. I veu, jo ara no vull explicar mètodes personals, perquè clar, com sempre és sociologia de barra de bar, no? Però aquesta enquesta que fa un mes o així que va sortir, no? Perquè les coses van tan ràpides que
Clar,
què estem fent? Que són els nanos que jo tinc a l'institut, que tinc, que tinc a l'escola, que tinc a la universitat, la gent jove em refereixo, que tinc a la facultat. Què estem fent? Què estem fent? Perquè des de tot arreu es procura buscar... Ara, també, per una altra banda, hi ha un clima, que això ens hauríem de... No només des de les plataformes. D'hipersexualització.
És això, és que...
D'hipersexualització. A tot arreu...
Però per això és estructural,
fins i tot els programes,
Joan.
Fins i tot els programes, diríem, familiars, per dir-ho...
Sí, sí.
És que ells diu, bueno, escolti, és que és necessari tot això?
Tània, remata-m'ho això.
No, jo anava a fer un apunt perquè abans dèieu que al final, si la classe que sigui, visquin on visquin, tenen accés moltes vegades als mateixos continguts. Hi ha hagut un intent per part del govern espanyol a la llei de comunicació visual de posar alguns sistemes de verificació més importants, més durs, que filtressin l'accés dels menors. Quin és el problema que s'han trobat? I aquí la indústria del porno no ajudarà. És que això que ve d'una directiva europea, tu ho pots fer si l'empresa resideix a Espanya. Si el país d'origen no és Espanya, aquí aquest tipus de llei ja topa amb aquest element. I la gran majoria, pel que m'expliquen, de les principals webs de pornografia no estan allotjades a webs espanyoles. Per tant, aquí també, clar, la responsabilitat que demanem a tothom, aquesta prevenció, aquests referents, etc. Tenim una indústria del porno, que en això hi ha lloables excepcions que intenten fer un porno més ètic, amb una concepció més feminista, però la gran majoria de continguts que es troben a les xarxes no van en aquesta línia, no canviaran, és una indústria, si no se'ls pressiona de totes bandes no ho faran, i aquí tenim doncs, una font on veuen molts joves de manera cada vegada més primerenca i en què es fomenten unes idees mentals que no són les que han de ser. Per tant, educació sexual sempre, abans debatíem amb la Sara, amb la Mila, amb tots, si n'hi ha o no n'hi ha, si en tenim prou, per mi l'educació és infinita, mai n'hi ha suficient, per tant, més educació, més referents en positiu, si hi ha sexualització que es permeti en la llibertat de això es pot fer si es vol i si no es vol no es fa. Per tant, anem i tornem. Educació, entorn a parlar-ne i sobretot això demanar doncs, a indústries com aquesta des d'aquesta humil posició doncs, que pensin que fan mal si aquest consum pornogràfic no té uns límits, no té unes edats i no té un context que porti a entendre que allò és ficció.
Digues, Caral.
Una forma, és cert que la major part de plataformes estan no a Espanya, ni a Europa, però hi ha una forma d'atacar-les. Follow the money. La publicitat. Sí. No, és complicat, però a nivell internacional...
Però...
S'ha fet amb altres coses. Per moltes són gratuïtes. Atacant la publicitat i les que siguin de pagament, atacant els pagaments. Es pot fer.
10...
Complicat, però es pot fer.
10 i 37. Abans que acabi, Caral, saps qui vaig a saludar ara? Re, un minut, eh? Miquel Agut, que el tenim a Istanbul. A veure com estan les coses allà. Hola, Miquel Agut, com estàs?
Bon dia, Xavier Mundó. De moment bé.
De moment bé, eh? Hi ha ambient de final de sí. Champions o no?
L'has de buscar.
Què dius ara?
Aquesta ciutat és com si fos mig planeta Terra, doncs has d'anar a algun lloc on hi ha un epicentre. I ara sóc a Yenikapi, que és a la façana marítima, una de les façanes marítimes d'Istanbul, on la UEFA ha muntat les carpes de la Fan Zone, i aquí és on van arribant els aficionats amb samarretes dels dos equips, també hi ha aficionats turcs amb samarretes dels seus equips, que venen aquí a passar el matí. A més, fa una bona temperatura i passa una mica de brisa de mar, o sigui que si està de conya, i venen aquí a passar el matí abans del partit. Però si t'endinses a la ciutat, com que és tan gran, hi ha molts llocs on no sembla que hi hagi una final i que sigui un 10 de juny qualsevol sense una final de Champions a tocar de casa.
Doncs això és la final de la Champions, amb Pep Guardiola, que ja és per allà, evidentment. Des de quan van arribar, Miquel, a l'expedició del City?
Abans d'ahir, la del City i la de l'Inter van arribar a les dues, dijous a la nit, ahir rodes de premsa i entrenaments, i avui ja la rutina de partit.
Què els hi toca? Han de fer algun últim entrenament o ja no? Mira, compte que et venen a buscar l'ambulància, a veure què estàs fent.
No, aquí això, la policia té problemes, aquí, la policia.
Ah, sí?
Sí, sobretot pel trànsit, perquè els taxistes fan el que volen, no. Passa a molts llocs, però aquí passa més encara.
Ja veig que has tingut algun problema amb algun taxista. Dic, avui queda alguna cosa d'aquesta rutina o no? Han de fer algun últim entrenament o ja no?
No, en aquests casos, vaja, és molt depèn de l'entrenador. Deien els jugadors de l'Inter ahir que els quedaven dos entrenaments. Avui pot ser que en facin un d'aquells que es fan a vegades a les sales de l'UT. D'estirament una mica i de descompressió i per treure el cap del partit una mica i per la resta, però vaja, ja està, ja és una rutina prèvia de partit i dinar i amb molt temps d'antelació, molt anar cap a l'estadi perquè si no potser fan salat.
Evidentment seguirem l'antena de recul, Miquel Agut, totes les novetats que hi hagin abans del partit, que és a les 9, aquest Manchester City Inter de Milà, que moltíssima gent des de Catalunya seguirà amb interès perquè, com deia el Caral, pràcticament el Manchester City s'ha convertit en el segon equip dels culers, per la presència, òbviament, de Josep Guardiola. Una abraçada, Miquel, fins ara.
Una abraçada, adéu.
5 minuts i 3 quarts d'11, doncs llavors sí que veuràs el partit, no, Caral?
Jo diria que sí.
Tu diries que sí. Amb samarreta de Manchester City no, o no en tens?
No tens
merchandising,
jo no tinc samarreta.
No tens res, eh?
No tinc res.
Potser vés a
saber. Tinc ganes de veure, eh? Però no només Guardiola, És Soriano i Wittgenstein.
Oi tant.
Hi ha una tríada capitolina, eh?
Hi ha una aterratge culer allà bastant considerable. Bé, moltíssimes gràcies, com sempre, a Sara González, Milagros Pérez d'Oliva, Joan Caral, Tania Tàpia. Ens retrobem la setmana que ve amb moltíssimes altres coses, perquè, entre altres, dissabte que ve, que ens hem oblidat, eh?
Els ajuntaments.
Allà, els ajuntaments.
No ens hem oblidat.
Si seguiu en directe habitualment, no us hem oblidat de res.
No.
Però allà estarem, per veure com va. Una mica de carrusel deportiu, ens serà que haurem de fer, per anar d'un lloc a l'altre.
I a lo millor ens hem d'esperar i tot.
A veure si hi ha alguna sorpresa.
En el cas de Barcelona, no sabem si serà dissabte que ve o el 7 de juliol.
Vés a saber. Va, ja ens ho trobarem la setmana que ve. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, bon dissabte.
De seguida, els execrables.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Vols estalviar a full? Fins a l'11 de juny, als hipermercats Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones, tens el meló sencer pell de granota a només 85 cèntims al quilo i la banana a només 99 cèntims al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura un metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. I a més, vine i aconsegueix fantàstics regals per la compra de solars Bonté. Promoció vàlida del 7 al 20 de juny a botiga física i online. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut. Dona vida al teu exterior.
RAC+1. Podcast.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
El 8, el 13, el 24, el 35 i el 46. I els sols, el 6 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3 quarts d'11.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Festival Cruïlla patrocina aquesta secció.
Je ne sais quoi, je ne fais pourtant...
Veris així, el comotero, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com m'agrada, de veritat. És que 500 anys estàs fent ràdio, ja saps que t'ho faig, jo.
Ja,
la ja pinya o la cintra.
I això que és fruita.
Sí,
imagina't si hi haguessin canelons.
Sí, sí. Què tal, Santi Jiménez? Com estàs?
Millor, millor. I tu?
Bé, home, bé.
Tu estàs bé?
Bé.
Ja ens pots donar el regalet.
Què s'has portat?
No us he portat res, que us he de portar.
D'Eindhoven.
D'Eindhoven hi ha unes bombetes.
Una figureta d'Eindhoven,
no? Una figureta d'Eindhoven.
Sí, una bola de neu d'aquella.
Souvenir d'Eindhoven.
Ah, això estaria bé. O, bueno, allà fan molta aquesta... Vaig veure per l'aeroport que vaig veure gairebé. Aquestes botigues de souvenirs, hi ha moltes d'aquestes estatuetes de molins així com de color blau i blanc.
I esclops. I esclops
petitets i tal. Voleu uns esclops.
I formatge, un formatge pel balcó d'aquest. Però va ser tu el que gairebé perds l'avió per estar a la tenda de comprant regals, perquè vaig pensar...
No, és veritat, això qui ho ha dit, això?
Això jo vaig sentir que hi ha algú gairebé perdeu l'avió de tornada.
No.
Perquè
algú... S'ha dit, em diu la Cristina.
S'ha dit, jo ho he sentit a l'antena. Vaig pensar, mira que mono.
No. Potser està per vosaltres?
Està perdent l'avió perquè...
Per nosaltres.
Perquè, però per responsabilitat amb els companys.
T'he de dir que vaig rebre diversos missatges que deien que el teu micròfon funciona millor que els nostres. Perquè com que jo era el teu micròfon, deien, hòstia, com es nota, eh? És com micròfon de
presència, no?
Sí, mira, fins i tot va a vocalitzar.
Sí, se'ls va notar aquella vegada, sí.
És el micròfon que té corrector.
Ai, senyor. Bueno, doncs demà anem a la Fageda.
I no ens portes, tampoc, no?
Bueno, si voleu uns iogurts ja preguntarem.
Escolta, a la Fageda, que fan uns flans boníssims, fan una... Bueno, tot és boníssim, a la Fageda, ja veuràs.
Entre els del Cruïlla, que aquest demanant entrades, l'altre que si
no. Ja està bé, ja porto dies, ja, eh?
Ja no insistim. Crec que ja no tenim el patrocini, eh?
Què?
Una cosa per fer a la Fageda, que aquestes coses que tu no saps mai com omplir un bolo d'aquest, tu hauries pogut posar, no sé,
a veure,
650 flans de la Fageda en fila. I el Malcolm, a veure en quant de temps els pots absorbir.
No, però d'una,
minuts.
No és allò que dos mossegades, no, en una, eh?
I alguna vegada, pel varis orificis corporals.
No, això ja no es passa.
Es pot fer per...
Però són molt bons, això és veritat, eh?
Són boníssims.
No, és perquè us en regalin més. Bueno, a veure, va, anem avançant, que si no...
No, però i quan anem a fer el programa a la Voldam, jo a la Fageda ja m'ho puc comprar. Perquè em prenc, però amb moderació.
Amb moderació. La Voldam no és moderat.
Bueno, avui...
Què, avui què?
Anem a veure, avui portarem un personatge absolutament fascinant. Un dels homes més intel·ligents que hi ha hagut, que s'hagi reconegut. Un absolut geni, un home que va marcar un abans i un després al món dels escacs. Haig de dir que m'he empapat molt de la seva vida, perquè també puc tenir res més a fer, i de les partides i de les seves genialitats, i és un home, un personatge que em té fascinat, però fascinadíssim. Però ho sento, avui no parlarem d'escacs, ho sento als friquis dels escacs, venim el que venim, i una cosa no treu l'altra. Estava com una campana. Parlem d'un geni, és veritat, però també d'un home misògin, intolerant, agressiu, que entenia la competició al més pur estil Mourinho, que va acabar recolzant actes terroristes, que no tenia problemes en declarar-se admirador dels nazis i del senyor Adolf, i absolutament antisemita, tot i que era jueu, i és que aquest home era una contradicció en si mateix. Per exemple, era un home tan intel·ligent com ell, era conspiranoic. Estava convençut que els dentistes li implantaven microxips als queixals perquè l'FBI el pogués investigar.
Era Beata Legón.
Exacte. Era la monja Forcades, però intel·ligent. I no tenia entre les seves habilitats la diplomàcia. perquè entenguem-nos, era com una mena d'Aida Nízar o concursant de reality cutre. Saps aquesta gent? Sí, sí, que assegura que diu sempre el que pensa.
Sí, clar, que doncs mira, no cal. No t'he preguntat la teva opinió. Mira, sí, jo tinc uns amics que van muntar una revista d'edició sí. I la secció de cartes al director es deia su opinió no nos interessa.
Oh, boníssim, m'encanta.
No, perquè tota aquesta gent que va al reality que diu, mira, jo hablo i te digo la... No t'he preguntat la teva opinió, imbècil.
Però
no cal que vagis faltant a la gent. I dir que tu ets... que jo soy muy legal y yo digo todo lo que veo, es mi verdad.
No cal que faltin a la gent.
Eres un garrulo.
Acaba de dir garrulo i imbècil, però no cal faltar sí. A la gent.
Una cosa altra.
Però sí. Perquè provoca.
Va provocant. No, el que sí li agradaven eren els diners, eh? Poca gent al seu nivell. O brusita, no m'importa on s'hagi de jugar. Jugaré sempre al país que més diners m'ofereixi. Això, eh? Bueno,
està bé.
Aquest no era com Xavi, allò de la gent passant per l'altre. No.
Passa res, pues, amb la veritat per davant.
Ah, està, claro.
No, a posteriori...
Ante todo respeto, nen.
Ante todo respeto.
Home.
Legal. A posteriori aquest home ha estat l'home més psicoanalitzat del món. Sempre de manera pòstuma, eh?
És difícil, eh?
Pas de l'ESO. Pòstuma, quan ja l'has palmat, eh?
Sí, perquè fidel als seus principis sempre deia que qualsevol psiquiatre hauria de pagar per treballar amb el meu cervell.
Sí, noi.
Parlem, òbviament, ja ho sabeu, del jugador mortal de Robert James Fisher, conegut com Bobby Fischer.
Vive en una piña debajo del mar.
Oh!
Bob,
Bob el Fischer.
Soc molt partidari de Bob Esponja.
En general,
és una cosa surrealista. Vull dir,
no sé què s'han fumat. Estic bastant d'acord, eh?
Sí.
És bastant bona, sí.
No és per nens, eh?
No és per nens.
És molt divertida,
és bastant,
eh?
És bastant poc per nens, sí. És bueno, així.
Però el nostre Bob, no Bob Squarepants aquests, no el nostre...
Squarepants.
Que ja hem dit que tenia un coeficient intel·lectual, que podia ser tertulià de RAC1 fins i tot.
Ah, eh? Sí. Podria treballar en aquest programa.
A més, era una esponja. Però no en el sentit que tu estàs pensant del Santi i jo, no.
Ah, sí.
No. Tenia una capacitat sobrenatural per assumir coneixements sempre que li fossin interessants. Li venia de família, aquesta és la veritat. A aquella casa no hi havia ningú que fos tonto. Comencem per la seva mare, Regina Bender Fischer. Va néixer a Suïssa, però de jove va viatjar a Alemanya, on va conèixer el genetista i futur guanyador del Premi Nobel, Hermann Joseph Müller, que la va animar a anar a Moscou a estudiar Medicina. I allà va conèixer el físic Hans Gerhard Fischer.
Sí, es veu que la mare, diguem-ne, apliqueu-vos, estimats amics, en edat d'anar al gimnàs, que és més sexy la intel·ligència que la vigorèxia. La senyora Fischer lligava molt per intel·ligent. De fet, només sortia a Premis Nobel i amb genetistes, amb físics...
Aquest era el nivell, no?
Aquest era el nivell, vale. Sí. A Moscou es casa amb el Gerhard Fischer i té una filla que es diu Joan Fischer. Però les coses a la URSS en aquella època comencen a anar malament pels jueus. I el pare i ella tenien arrels jueves. Stalin, com el seu col·lega i amigote Adolf, és profundament antisemita. I tant Regina com Hans Gerhard, que són intel·ligents, decideixen fugir a París per tirar endavant a la família. Allà a París, Regina dona classes d'idiomes. I hem dit que era una dona que era una mica intel·ligent. Parla fluidament anglès, rus, francès, alemany, espanyol i portuguès.
Hòstia, noi.
Català?
No, però segurament amb una tarda l'aprenia.
Això sí,
diguem-ne que era tan intel·ligent com, diguem-ne, difícil de tracte.
Ja.
Se separa, que no divorcia, del seu marit i marxa a viure a Chicago, on neix el seu segon fill, que com
sap... Bob Esponja! No. Bob Esponja! No.
Bob Fischer.
Com que la senyora no podia tenir nòvios normals, havia de tenir nòvios amb un coeficient intel·lectual de més de 180, a Chicago es fa nòvia del físic hongarès Paul Nemenyi, un senyor que havia estat Premi Nacional de Matemàtiques i que deixava tothom perplex en la seva prodigiosa intel·ligència i memòria fotogràfica. Era un home que, a més de viure vigilant, permanentment vigilat pel KGB, per l'FBI, perquè se sospitava que era un espia del KGB...
Ah, bueno, clar, estem en aquesta època.
Sí. Passa per ser, diguem-ne, el veritable pare de Bob Esponja. Ja, 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 ja.
A veure, tot apunta que Nemenyi era Bob Esponja Senior.
O sigui que era el pare, de veritat. Eh?
No està molt clar. Ja. Per començar, la semblança física és clara.
Val.
Però Fischer mai va voler parlar de la seva infantesa. La seva mare mai es va divorciar del seu primer marit, del seu únic marit, que és Fisher, perquè era conscient que sent una dona divorciada als Estats Units amb dos fills al càrrec era més difícil viure allà, i a més l'FBI la perseguia per suposada comunista. Aleshores, Bob Esponja només va declarar sobre la seva infantesa que deia: el meu pare ens va abandonar quan jo tenia 2 anys i mai l'he vist. La meva mare només m'ha dit que es deia Gerhard i que era d'origen alemany. No obstant, Nemengi va ser com una mena de tiet adoptiu que passava moltes estones amb ell i a casa i el treia a passejar i tot això. El que passa és que Nemengi va morir quan Bob tenia 9 anys. I li va preguntar a la seva mare la raó per l'absència d'aquell senyor tan simpàtic que de tant en quant es passava per casa. Ja hem dit que Regina, que era molt, molt, molt intel·ligent, però amb poques habilitats socials, es veu, segons expliquen alguns biògrafs de Fisher, que li va contestar: ah, aquell senyor ha mort. Per cert, no sabies que era el teu pare, no?
Ai, que fort.
Posem a Barbra Streisand.
Per què?
Perquè un altre aspecte en el que Fisher va ser pioner va ser el de provocar l'efecte Streisand.
A veure. Ah, ah, però no té res a veure que
sí,
algun ja embolic amb la Barbra.
No, ja ho veuràs, ja.
Ah, sí?
Embolic. A veure, Bobby Fischer va créixer sent un nen molt humil. Era fill de mare soltera, com hem dit,
sí.
Efectes pràctics. No va passar gana, però mai li va ajudar res, era pobre. Però les seves grans habilitats van provocar que els malalts dels escacs, gent que l'admirava, gent dels clubs d'escacs de tot Nova York, aconseguissin que una escola pija de Manhattan li fes una prova per donar una beca. La direcció de l'escola, que es deia Erasmus Hall, li va fer proves per mesurar la capacitat intel·lectual i van flipar. Va obtenir una puntuació superior a l'Albert Einstein.
Hosti.
De tertulià de RAC1, ja.
Sí.
La seva vida acadèmica, quan entra en aquesta escola, un nen pobre de Brooklyn, de mare soltera, que no portava la roba que portaven els pijos, va ser molt complicada. D'entrada era un pobre, un col·le de gent rica de Manhattan. La seva roba el delatava, els seus costums, ell no podia sortir a festa amb els seus amics, bueno, no tenia amics, amb la resta de la classe, i li feien el buit. Bullying. Com a alumne, a més, no va ser un bon estudiant, tot i ser un tio absolutament superdotat. Era callat, era tímid, era absent i no treia bones notes. A veure, un moment. Sé el que esteu pensant, pares que ens escolteu, però no us feu il·lusions. Atenció, missatge a l'audiència que té fills. El vostre fill...
No serà Bobby Fischer.
No és Bobby Fischer.
Hi ha una certa tendència, a pensar sempre que hi ha un gènere.
No és superdotat. El vostre fill és un dropo. Sí, no és Bobby Fischer. Bobby Fischer només n'hi havia un. A més, Bobby va tenir la desgràcia absoluta de que a la seva classe anés una nena rica, jueva, sí, anomenada Bàrbara.
No.
Però cada petita ja signava com Bàrbara.
No. Sí. A la seva classe?
A la seva classe,
no.
Sí, senyor. Res pitjor que tenir com a companya de classe a Bàrbara Streisand.
Per què? Res pitjor?
Oh, insufrible, per favor! Jo tenia Bàrbara Streisand allà al costat.
Imagina, quina,
pobre nen, és
quina
pobre.
Intensitat.
Només juga escacs, no li fan cas, li prenen el bocata.
I té Bàrbara Streisand al costat.
I té a Bàrbara Streisand sentada al costat.
Va, home, va.
Mira, quan Fischer, que era el friqui de la classe, el que no li feia cas ni Déu, doncs per part pulgoso i pobre, va ser l'home més famós del món, Streisand, aleshores sí que es va recordar d'ell, i diu: Fischer estava sempre sol al pati i era molt peculiar. Jo era la seva única amiga. A mi em semblava molt sexy.
No ho va dir llavors, no?
No ho va dir llavors.
No, va dir quan Fischer era el tio més famós del planeta.
Ja. Això és el que va dir la cantant. Quan els periodistes van contrastar aquestes declaracions amb ell, Bob va declarar: alguna cosa he escoltat al respecte. Recordo una noia tímida a l'institut. Potser era ella, no ho sé, però de cap manera era la meva millor
potser
amiga.
Potser era ella. No me'n recordo de qui era. No?
Ja, por Streisand no me viene nada.
Estic a fort.
Vale. Però com va arribar Fischer de ser un pobre nen de Brooklyn a una de les escoles més pijes de Nova York? Pues dels escacs, òbviament, ja ho hem dit, no? La seva mare treballava tot el dia i deixava els seus dos fills sols a casa tot el temps. John, la seva germana, 4 anys més gran que ell, li feia gairebé de mare. Tenien prohibit als nens sortir al carrer o al parc a jugar amb altres nens i tots els veïns ho sabien. Als baixos de l'edifici on vivien hi havia una tenda de xutxes i de joguines on l'encarregat es va apiadar de la nena i li va regalar a John un joc de, com de Juegos Reunidos,
sí,
perquè, perquè com no podien sortir a jugar amb els altres nens, perquè la mare ho tenia prohibit,
sí,
diu, així entretendràs el teu germà que no surt mai de casa. Entre els jocs, doncs això, hi havia el dominó, el parxís, tal, i hi havia un joc d'escacs, que d'aquests amb cartró i fitxes de cartró i tal. Bobby tenia 6 anys, la seva germana en tenia 10. La germana llegeix les normes del joc, li explica les regles al seu germà, i aquí és d'on empieza tot.
S'acaba tot.
S'acaba tot.
Sí, clar, a partir d'aquell dia només van existir els escacs. John ben aviat es va cansar de jugar amb un patufet que només pensava en aquestes peces i no podia seguir el ritme del seu germà petit. I ojo, que no és que fos tonta, eh? En aquella casa no hi havia ningú, no hi havia lerdos, eh? John va acabar sent professora i pionera de l'educació computeritzada a la Universitat de Stanford.
Estina ahí.
La mare, que clar, estava una mica preocupada perquè el nen no anava a classe i anava als parcs a jugar als escacs, o si anava es dedicava a la classe a jugar tot sol amb un tauler d'aquests magnètics, va anar i va consultar els metges.
Sí, és més, els profes li deien, ja sé que no em pot fer cas, però pot deixar de jugar amb els escacs. El tio li treien el taulell i el tio seguia perquè jugava...
Estava jugant amb el cap.
Amb el cap.
Oi, 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 oi.
Clar, va anar al metge, no, com deia, i el metge que li va dir, senyora, els escacs no és la pitjor cosa en la que un nen es pot obsessionar.
És veritat.
Òbviament.
A veure, el missatge a la població que ens està escoltant.
Sí, el vostre fill no és Bobby Fischer. I que jugar als escacs no és el mateix que jugar al FIFA o veure YouPorn. No, no, que no, ja, és obsessiu.
És un nen que està molt així a les seves coses i juga sempre no, al League of Legends. No, no, no és el mateix al League of Legends que als escacs. El vostre fill, missatge un altre cop, no és Bobby Fischer.
És un dropo.
És un dropo. En dos anys, els dos anys que van dels 10 als 12, Bobby Fischer va passar a ser un nen que jugava bé als escacs a ser un dels 10 millors jugadors del món.
Hosti, que bèstia.
Però no 10 millors jugadors del món de la seva edat.
Dels juvenils.
No, no. Dels 10 millors jugadors
en general
del món...